Bon dia, passen 6 minuts de la 1 del migdia. Avui comencem un minutet més tard, suposo que no és cap problema, tot i que imagineu si hi ha atenció en aquesta hora del vermut, cosa que agraïm molt des de la direcció d'aquest espai. És que ja ens heu trucat, ha passat, no res, passava 30 segons de l'hora prevista i hem rebut una trucada preguntant què passava a la ràdio que no començava l'hora del vermut. Agraeixo moltíssim aquesta mostra indirecta d'atenció.
Això vol dir que escolten.
Això vol dir que escolten, que estan atents i que si fallem en la nostra cita ens Exacte. Posen falta. Ho agraïm moltíssim. Comencem aquesta hora del vermut, la setmana abans de la Fira del Vi. No parlarem de vi avui, a no ser que ens ho poseu damunt de la taula des de casa vostra. Avui, a l'hora del vermut, us plantegem una tertúlia cultural amb dos actes que s'han de celebrar a la nostra comarca. Un serà de cara al maig, l'altre més endavant, com ja ens explicaran els organitzadors de la mateixa. També hi ha la Rosa Gairal, que la recuperem en format físic i personal aquí a l'estudi de Ràdio Falset.
Estic sentadet aquí.
Després de l'experiència de corresponsal, com va anar?
Bé, no? Fa com a gràcia. El que passa que era com a difícil d'explicar molt allò de l'energia, havies d'estar molt atent i si escrivies o si prenies notes no en tenies. Perquè el primer senyor, que era un tal Pedro Prieto, que era boníssim, però parlava amb una velocitat, saps allò que no... Clar, però doncs ràpid. I clar, va costar, però molt bé, sí. Vaig poder dir allò de Rosa Gairal des de Pradell de la Teixeta.
Per Ràdio Falset.
Que em va agradar, per Ràdio Falset.
Doncs bé, avui amb un rol totalment diferent. No hem de parlar d'energia, repeteixo, hem de parlar de cultura i de dos esdeveniments que es produiran a la nostra comarca a partir del mes de maig i més endavant. D'una banda tenim aquesta trobada de corals a Porrera el 6 de maig, i per explicar-nos una miqueta més aquest esdeveniment tenim el Joan Carles Blanc. Bon dia.
Hola, bon dia.
I l'altre acte de què parlarem és d'una exposició permanent que es preveu que de cara als mesos de l'estiu o al juny, juliol, ja estigui oberta a la Torre de Fontaubella. No dono més pistes, ja ens ho explicaran al seu moment el senyor Josep de Montagut. Bon dia.
Bon dia.
I el senyor Martí Vergés.
Bon dia.
Senyor Blanc, comencem per vostè. Què passa a Porrera el dia 6, doncs?
Bueno, passa que es fa la cinquena trobada de corals del Priorat, amb la qual pues, vol dir que fa 5 anys que es fa. Va ser iniciativa, que això val a dir-ho, de la Coral de Marçà, que van tindre la idea fa 5 anys de convocar-nos a totes les corals del Priorat i dir-nos per què no fem una trobada tots un dia i un cop a l'any pues, podem disfrutar pues, dels nostres cants i intercanviar pues, coneixements i trobar-nos. I va ser l'experiència molt, molt bona. També va ser a Porrera aquest primer any, ara s'ha acabat la roda i torna a començar. Amb la particularitat que aquest any tenim com a novetat pues, la Cantaires del Pradell, que s'incorporen per primera vegada a la trobada, i pues, bueno, pues, estem molt contents de que siguem una coral més.
Quants grups hi haurà, doncs?
Quatre.
Quatre corals. De 23 municipis del Priorat, n'hi ha quatre que tenen grups de coral.
Quatre corals, sí. N'hi ha dos...
N'hi ha potser algun més.
N'hi havia, que jo tingui constància, n'hi ha dos, o n'hi havia dos, però pues, bueno, un no ha vingut, i l'altre, que jo sàpiga en aquest moment, la informació que tenia fa un any, pues, és que s'ho havien deixat. Mm. Aleshores, ens pues, vam quedar pues, en aquests tres, i ara l'incorporàs per a ell, pues, tornem a ser quatre.
Mm-hmm. I què fareu?
Cantar.
Home, això ja se suposa.
La Rosa ja m'ha passat, li va molt bé. Jo anava a dir primer que tot cantar, no? Bé, una trobada es tracta de, a part de passar-ho bé els cantaires, perquè pues, això és molt motivador pels cantaires, pensem que això els cantaires és una feina que es fa per altruisme, que cada setmana pues, tu vas assajar i pues, un dia no et surt, l'altre tampoc, però l'altre hasta que aquella peça et va sortint. Bé, és un esforç que estan fent aquests cantaires, i això s'ha de valorar moltíssim, moltes vegades no es valora, i aquest dia allí se va a demostrar tot l'esforç que tu has fet aquest temps, allí ho has de treure tot, no? No és una competició, perquè no es tracta de mira, tu has fet més bé, l'altre no sé què, tal i qual, tots ens podem equivocar i tots ho podem fer molt bé, però se va a posar tot allò, a mostrar tot el que has fet. sempre intentant arribar al màxim que puguis fer, perquè no tenim en compte que mos ve a veure molta gent que no hi té res a veure amb el món coral, i aquesta és la intenció també. I aleshores, aquest públic que no són acompanyants dels mateixos cantaires, aquest públic que ve, per exemple, pues, a poder coincidir que és la Festa Major, que venen a passar la Festa Major allí i van a veure un espectacle o un concert, el que volen també és aquest mínim de qualitat. Per tant, ens hem d'esforçar molt a oferir aquest mínim de qualitat perquè aquell senyor que ve, aquella senyora, puguin sortir d'allí i dir, ostres, pues, hem anat a una trobada de corals i pues, han fet un repertori que ens ha agradat molt, ho han fet tots molt bé, dins de les possibilitats, que lògicament pues, té una coral pues, d'un poble, que majoritàriament la gent no sap música, però feu en aquest mínim de nivell o de qualitat pues, que el públic pugui sortir satisfet.
La mitjana d'edat dels diferents grups. La Rosa ja fa el moviment aquell de... Bueno, sí. Ja ha sortit el tema aquest compromès.
La mitjana d'edat és una mica alta en general. Ara no parlo ja solament de les corals que coneixem aquí, sinó pues, jo conec moltes corals. La mitjana d'edat en general és bastant elevada. Bastant elevada. És més, fa un parell d'anys a Porrera va venir una coral que jo havia estat amb la seva fundació, havia treballat amb la directora que la portava i vam estar treballant junts per formar esta coral, i vam fer un intercanvi fa dos, un parell o tres d'anys. Aquesta coral tenia 20 i algo d'anys, 20 i escaig. Pràcticament eren aquests mateixos cantants. Aquell cantaire que quan se va fer la coral tenia 50 anys, aleshores en tenia 70 i pico. I aquell que en tenia 60 en tenia més de 80. I de gent jove, diguéssim, d'aquests 50 anys que van ser els fundadors d'aquesta coral, per exemple, o 40, no hi havia quasi ningú de nou per campanya. Per tant, majoritàriament l'edat dels cantaires s'està envellint i no hi ha un relleu generacional que pugui suplir aquest envelliment. Mm-hmm. Això passa a nivell general a tot Catalunya. Mm. I sobretot, un altre tema, falta d'homes. Hi ha més dones que homes. L'altre dia vaig fer un comentari, estàvem assajant el cant de la senyera i posa, hi ha una a la part del mig del tema B, i posa, hòmens la meitat. Dic, ostres, sabeu què vol dir això, hòmens la meitat? Clar, quan se va fer el cant de la senyera, a finals del segle XIX, hòmens n'hi havia moltíssims, el que no hi havia eren dones. Aleshores hi posava hòmens només la meitat, perquè si no es mitjaran
els dones.
No, ara no ho podem fer això, però no està a la partitura i consta, no? Això et fa ser conscient de com ha canviat tot, no? I, doncs, bueno, hòmens érem, Déu-n'hi-do l'altre dia encara, però si haguéssim sigut el doble dels hòmens, perfecte. Mm-hmm. O sigui que si fèiem la meitat, doncs allà no hauria sonat. Diu, deixem-ho aquí.
Sí, falta gent jove. Encara que, jo també m'agradaria dir que ara les corals han canviat, també. Abans la coral era com una cosa més, a veure, no sé si m'ho sabré explicar, com a més assossegat. No sé si tota la vida s'ha fet allò, aquella mica de gimnàsia que es fa al començament, o s'arribava i es cantava ja a pelo. I jo trobo que ara és més divertit, doncs, com si diguéssim, assistir a una coral. Igual que les cançons també són més variades, vull dir, amb més ritme, si afegeix, doncs, o la palmada, o si afegeix alguna cosa. Vull dir que trobo que el jovent s'hi hauria d'anar engrescant i afegint-s'hi. Nosaltres a Pradell, per exemple, que a les Borràs tenim crios, bueno, crios, 14, 15, 12, 11... que dius, bueno, doncs aquests, si els tenim enganxats, no? Pot ser el futur de la coral. I podrem anar jubilant-se a tots els que som grans.
Sí, 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 sí.
Vull dir que també el ritme de la coral ha canviat. Era un ritme com a més... Abans era com una cosa més molt seriosa, que ara encara ho és, però...
Molt seriosa i amb un repertori molt tradicional.
Molt arcaic i com a molt tancat.
Sí, sí, sí,
que jo
sí.
Fins i tot m'atreviré a dir que tenia cert sentit llavors. Però sí. Jo també... He de dir que conec molt, molt lleugerament la situació de les corals, o l'experiència que he tingut jo amb les corals, especialment, no hi t'enganya ningú d'aquesta taula, ni dels nostres veïns, la de Falset, i hi ha un moment que hi ha un canvi en què el repertori mira molt al món, temes d'africans o d'influència africana, es mira, s'agafa al gospel, sí. Que jo entenc que és una tradició molt rica, i s'agafen elements no s'agafen elements del gospel, s'agafen temes de gospel i s'intenten fer com el gospel original. I això suposa, o almenys jo vaig entendre, que va ser un aire fresc d'agafar aquell repertori tan nostrat,
sí,
amb tot el respecte i el carinyo, per aquest repertori, i dir-li, no, no, anem, tenim aquest repertori i diguéssim, el nostrat s'ha de respectar i s'ha de mantenir, però s'ha de, al costat hi han d'haver noves influències, nous aires, que... Jo et subscriu que diu la Rosa, sí, hi ha un canvi important.
Sí, aquí és un canvi.
Sí, que va durar un temps que pues, bueno, jo anava per Catalunya a veure corals quan estava dins de la federació i bé, coincidia en molts llocs, sobretot persones que cantaven, anaves a veure aquesta coral aquest cap de setmana, cantaven el repertori. A la setmana següent anaves a una altra trobada o tal, hi havia un tant per cent de peces molt elevat que coincidia, sí, exactament igual. I anaves al cap de tres setmanes amb un altre i aquest tant per cent continuava vigent. Aleshores, clar, el públic anava una vegada i una altra, doncs, al final deia, bueno, doncs, escolteu, doncs, potser que mos ho pensem, no? Perquè sentir sempre les mateixes peces o majoritàriament les mateixes peces doncs, tampoc mos motiva. S'està canviant aquest repertori, s'estan agafant això, aquesta obertura. Sí. De fer peces, música africana, gospel, en fi... És molt diferent intentar, mm-hmm, clar, per exemple, no sé si cantem pues, la Maria de les Trenes, pues, és una cosa molt nostra, tenim aquest caire de la sardana, no? I si cantem un gospel ens hem de ficar dins de la pell del que és aquest tipus de música, no? En fi, tot això és un esforç que bueno, cantaire ha de fer, però cuidado, és uns coneixements i un enriquiment que té.
Sí, i tant.
Perquè va arribar a un punt pues, que cantant aquest tipus de peces pues, bueno, hi ha sempre la mateixa dinàmica, es va arribar a un punt que canta sempre el mateix. No els temes, sinó el mateix estil. Mm. Aleshores, clar, cantaves una peça d'una manera i l'altra pues, era diferent, però la cantaves en aquest mateix estil. I això pues, ha de veure que el cantaire pues, també en aquest moment decau l'atenció. Però si una peça s'ha de cantar d'una manera, l'altra s'ha de cantar d'una altra, i tens diferents estils, bé, el cantaire sí que s'esforça més, però, aviam, el que crec que és intel·ligent, que ho són, el que busques enriqueix, i això enriqueix. Per tant, doncs, ara estem en un procés de canvi i sí, fa falta aquest repertori, s'està integrant, s'està mostrant un nou repertori i, bueno, doncs, al principi, després del dia 6 de maig, al cap de setmana següent vaig a una altra trobada i el repertori que hi ha doncs, bueno, també és bastant, bastant variat en quant a aquest repertori hi ha peça catalana, lògicament, com hi ha de ser, no pot faltar tampoc, però hi ha doncs, unes peces que dius, hombre, molt variat, hi ha música de cinema, hi ha un espiritual negre, hi ha aquest repertori doncs, que al públic doncs, això doncs, li agrada i el motiva molt més.
Mm. Aprofitant la benentesa de que avui parlem de cant coral, instem i demanem als oients, oientes, especialment als cantaires, que ens truquin, ens parlin de la seva experiència. No passa cada... Jo ja no dic cada dissabte, i fins i tot m'atreviria a dir no passa cada temporada que una hora del vermut ens centrem en temes culturals i aquests primers minuts de tertúlia ho fem molt especialment en el tema del cant coral, que pot semblar que sigui una minoria, però tenim quatre grups a la nostra comarca que reuneixen al maig, i seria interessant que si algú, repeteixo, cantant o cantaire, que ens vulgui explicar la seva experiència, tenim el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135, perquè ens expliqueu la vostra experiència, perquè avui, en aquesta hora del vermut, estem parlant del cant coral. Repeteixo, en aquests primers minuts. Ara que tenim uns consells publicitaris i continuem a aquesta hora del vermut.
El 5 i 6 de maig, Fira del Vi de Falset. Els cellers de la DO Montsant t'hi esperen per presentar-te els seus vins. Apropa-t'hi, descobreix-los i gaudeix de la Fira del Vi. 100 anys fent vi són...
Marta Rodríguez Peribanya, Vinta en Vi.
Molta història, molt de futur encara.
Àlex Font, fotògraf.
Els anys de vi són una gran oportunitat per explicar el que fem aquí a la nostra terra.
Trina Milán, experta en xarxes socials.
Mínim imprescindible perquè un vi sigui bo.
Ferran Centelles, sommelier del Bulli.
Molts.
100 anys són molts i volem compartir aquest segle de vida amb tots vosaltres. Per la Fira del Vi us esperem al celler de Falset Marçà, amb les noves anyades del Castell de Falset, l'Esparver, l'Ètim Blanc i Rosat i la novetat d'aquest any, el Gelat Ètim. A més, lectures de novel·la negra, visites teatralitzades, botes centenàries i una mostra de vins d'anyades velles. T'ho perdràs? 100 anys només es celebren una vegada. Visita'ns, tasta'ns i celebra-ho amb nosaltres. Al carrer Miquel Barceló, 11 i 25, hi trobaràs dos establiments especialitzats en la venda de vins i olis de la comarca del Priorat, Aguiló Vinateria i Vins i Olis del Priorat. Hi trobaràs el vi que busques, tant de la DO Montsant com de la DOQ Priorat i a preus de celler. A més, tenim productes artesanals gastronòmics de qualitat de la nostra comarca. Aguiló Vinateria i Vins i Olis del Priorat, dos establiments amb una única finalitat. La Fira del Vi de Falset, els dies 5 i 6 de maig, és una mostra on podràs tastar els vins de la DOQ Priorat. La denominació d'origen qualificada Priorat et convida a visitar i gaudir de la Fira del Vi de Falset i tastar els seus vins. La Garnatxa és una varietat de cep negre que dona un raïm de taula i vinífer. Els seus gotims són compactes i el gra és ovalat, dolç i de color morat. La nit de les garnatxes de Capçanes és tota una festa al celler on podràs gaudir de les quatre garnatxes de quatre terrenys diferents. El divendres 4 de maig, a partir de les 11 de la nit, arriba la sisena edició de la nit de les garnatxes, una festa per tastar les garnatxes del celler, a més d'exposicions de pintura i altres sorpreses per compartir la nit. Si vols assistir-hi, pots fer les reserves a través del telèfon 977 17 83 19 o comprar les teves entrades a la botiga del celler. El divendres 4 de maig, a partir de les 11 de la nit, t'esperem a la sisena edició de la nit de les garnatxes de Capçanes.
Continuem aquí a l'Hora del Vermut, aquest darrer dissabte del mes d'abril. Hem estat parlant de Can Coral amb motiu de la trobada de corals del Priorat que se celebrarà el proper dia 6 de maig al mig de la Fira del Vi en la Festa Major de Porrera. Rosa, jo volia canviar de tema, però vols afegir alguna cosa al respecte?
Sí, perquè preguntaves per telèfon l'experiència que els havia fet, si algú tenia alguna experiència. I jo amb trobada no hi havia anat mai. O sigui, havia cantat ja fa molts anys amb corals, però amb trobada no. I l'altre dia em va impressionar que vam fer una trobada de les quatre per ensejar, perquè cantem dos cançons, totes quatre corals alhora, que les dirigeix el Joan Carles, i em va fer impressió veure en quella hora de la nit, perquè va ser de 9 a 11 o 11 i mitja, veure tantes dones i tants homes amb tan bona fe, que devíem ser 80 o 100?
Sí, uns 80. 80 segur.
80 segur, sí. El primer dia.
Sí.
80, en aquella hora de la nit d'un dijous, d'un dia que tothom, ni que ja hi havia molt de jubilat, però hi havia gent que treballava, tant homes com dones, saps allò que dius? Carai, doncs encara hi ha prou gent amb bona voluntat de...
que va estar molt bé. La va estar molt bé.
I quedar com a parada, doncs, no? De que la gent s'hagués mobilitzat.
Sí, sí, i és d'agrair aquesta,
vam anar a Porrera, o sigui,
aquesta paciència, no... aquesta paciència.
Exacte.
Que vol tenir.
No, paciència, no?
Perquè, bueno, en fi, quan ja després t'has de ficar, diguéssim, seriós, no? Davant de 80 persones, perquè si no, doncs has de controlar allò, i en un gest que puguis fer, en una mirada, 80 persones han de fer allò que tu vols. No? Clar, això implica pues, una complicitat mútua, és una comunicació visual al 100%, i si has de dir alguna cosa verbalment, oralment, has de parar l'assaig o has d'anar dient sobre la marxa, aleshores pues, el que interessa, clar, això al concert no ho pots fer, per tant has de treballar d'una manera que la gent s'acostumi a que visualment, per això jo insistia tant, mireu-me sisplau, mireu-me, i no començàvem a cantar mentre no tothom no estàs pendent del meu gest, perquè el que no pots fer és dir ara comencem, no? I comencem, no, és aquest gest, no?
A mi, visualment, lamento interrompre'l, però és que sembla que tenim una trucada, demano que es posin els cascos perquè així podran sentir aquesta trucada que tenim. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digui'm, Gaspar.
Mireu, ara parleu de cants.
Can Coral, sí.
Doncs fa 100 anys, a Falset, hi havia tres orfeons, tres. Tots alhora, I ara, doncs, ha anat marxant, perquè, doncs, el vindrà al cine, el vindrà a la televisió, mos hem anat quedant, i no sentim o no demostrem el que sentim. Mos ho amaguem tot cap dins, i la veritat, si volem viure i volem demostrar que hi ha cultura, ho hem de treure tot cap a fora. I parlant dels 100 anys del vi, doncs a mi em sembla que el que s'ha de fer és un gran homenatge al senyor Miquel Barceló, el senyor Miquel Barceló, que va ser el primer que va organitzar a Marçà, que era fill de Marçà, i encabat va pujar aquí a Falset i va ser l'organitzador de la cooperativa agrícola de Falset, i era un home de Marçà, era marçalenc, però va pujar a viure a Falset. I ell va ser l'organitzador de la cooperativa de Marçà i la de Falset. I en aquest home se mereix que se n'en recordi la societat actual, que ara tots són botelles, i no fem tantes botelles, fem un bon vi, que el pagès s'hi guanyi la vida i el qui l'ha de comprar ne pugui veure, perquè si fem molt vi però somiem preus astronòmics i la gent no els pot comprar, no el podem vendre. I llavors, si tenim una mica de coneixement, discutim de preus sempre amb mesura, però que no hàgim de discutir mai de qualitat. Que quan s'arriba a discutir de qualitat se perd la clientela. Una abraçada a tots, Rosa.
Molt bé, Gaspar.
M'agrada molt sentit, perquè si no et sento, te trobo a faltar.
Molt bé, gràcies.
Vinga, bon dia a tots.
Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Si quasi tornem després en el tema de la cultura a la nostra comarca i la cultura al Priorat, avui, al segle XXI, amb, si em permeteu l'expressió, enemics com internet i més concretament Facebook o Twitter o el que voleu. Si cas, això ho deixem per més endavant, perquè jo ara volia anar a la Torre de Fontaubella, on de cara a l'estiu s'obrirà una exposició permanent. I la pregunta és, de què, senyor Vergés o senyor de Montagut? Qualsevol dels dos, de què?
Bé, la nostra especialitat és sobre les armes antigues. Aquesta és una vessant de la col·lecció que presentarem, però també hi ha altres coses, perquè no solament la gent que no s'espanti, que no hi haurà només armes, no. Hi haurà altres elements culturals antics. Per exemple, tenim, entre altres coses, no, doncs, algun instrument de música del segle XIX. Tenim altres elements, no, coses que durant el segle XIX es van revolucionar una miqueta la cultura i la ciència del moment. Per exemple, en aquella època no, el metro no existia per mesurar. No hi havia, el gram tampoc no existia, hi havia altres sistemes, no? Doncs, bueno, a partir d'aquella època, doncs, més o menys a mitjans del segle XIX, doncs es va anar incorporant aquesta utilització de cada vegada més comú de les mesures i tal, no? Bueno, això és un exemple. En fi, doncs, i inclusiu amb les armes que hi havia, doncs també van anar canviant molt arrel dels canvis tecnològics i tècnics, va ser una evolució contínua. I en fi, nosaltres volem presentar una miqueta aquesta exposició permanent, perquè ja tenim quasi bé el compromís de que això duri temps, no? No, no és qüestió de dir per 3 mesos ni res, sinó que volem que duri una colla d'anys, si pot ser.
L'exposició, bàsicament, són pistoles. Algunes, fins i tot, jo trobo que es podrien situar com objectes amb cert valor artístic, per la decoració, per la construcció. En quins períodes, en quin període històric ho acota? Perquè vostè ha parlat del segle XIX, però hi ha alguna cosa anterior?
Sí, principalment és del segle XVII, XVIII i XIX. En aquesta època, doncs, hi va haver molts fets bèl·lics, no? Hi havia diverses guerres. Potser la que tots hem estudiat una miqueta i tal va ser la Guerra de Successió, que aquí a les nostres contrades, doncs, hi va haver molt de moviment. Acabat la Guerra del Francès, també. Acabat un personatge com el general Prim, molt a prop de per aquí, de Reus, doncs, també va ser un personatge que va arribar a ser president de les Corts, bueno, era un gran personatge. Llavors, doncs, clar, tenim diverses èpoques, no?, que marcarien una miqueta l'exposició, però bueno, és una miqueta el compendi de tot.
Ja sé que parlar de número de peces no és una informació molt rellevant, però no puc deixar de preguntar-li quantes armes es poden veure en aquesta exposició, el número.
Mira, aproximadament calculem al voltant d'unes 500 peces. O sigui, està tot inventariat, hi ha més o menys unes 500 peces, tant d'armes de foc com armes blanques, no? Entenem com armes de foc doncs, les que utilitzaven la pólvora com a principal manera de funcionar, i han acabat les armes blanques, que són les ganivets, espases, en fi, llances i tot això.
La qüestió, hem dit de cara a l'estiu que s'obriria, ens poden precisar alguna data o...
Estem organitzant-lo, possiblement seria per últims de juny-juliol, abans de l'estiu. Aquesta seria la nostra data més concreta, no? I després d'això, pues, també s'intenta que no solament que la gent de la vora ho coneixi, sinó portar gent de fora, que vinguin, per exemple, gent de la comarca o inclús més lluny, amb portar-nos en autobusos, i llavors que vegin el museu al dematí i després portar-los a dinar a algun restaurant i després ensenyar-los també a alguna bodega, perquè puguem fer, diríem, un dia tot complet i que puguin vindre pues, la màxima gent possible, evidentment.
Jo els he de preguntar, i com ha fet cap aquesta col·lecció de peces a la Torre de Fontaubella? I, a més, per quedar-s'hi?
Pues, dona la casualitat que jo soc col·leccionista i tinc molt contacte amb col·leccionistes. Una vegada vaig trobar un anunci de la família Vergés, un article al diari Tarragona, que existia aquest museu, i llavors em vaig posar en contacte amb ells i vaig tindre bastant contacte. I a partir d'aquí, per casualitat, per un altre costat, vaig conèixer l'alcalde de la Torre Fontaubella. Una persona que és bastant...
Senyor Jaume Rofes.
El senyor Jaume Rofes, un senyor bastant obert. També em vaig fixar que tenien un lloc preciós, molt ben muntat, totalment restaurat, el que és l'antiga cooperativa, i llavors es vaig veure que era un lloc idoni. Un poble que està molt, molt organitzat, molt, molt bé cuidat, està molt, molt net, i llavors vaig veure que allí tenia possibilitats. Vaig començar a parlar-lo amb les dues parts, vaig veure que havia possibilitats i vam fer una trobada. I aquesta trobada va fructificar. I llavors s'ha estat muntant i continuo intentant ampliar-ho perquè això es faci conèixer. Més llocs, millor.
Senyor Vergés, li he de preguntar com se comença a col·leccionar armes del segle XVIII, del segle XIX. Ui, perquè això... no és allò que t'aixequis un dia i dir, pues ara començo a col·leccionar.
No, és una miqueta més complexa, i a vegades les casualitats és el que et fan tindre una sèrie de... Tot és el començar, oi? O sigui, el meu pare va començar aquesta col·lecció al voltant dels anys 40-50, a través d'una herència familiar que li van fer arribar unes quantes peces, de dir, bueno, això havia sigut de la família i tal, perquè teníem un parentiu amb el general Prim, i llavors hi havia algunes coses més que res fer una predisposició, no? Al tindre les primeres peces, doncs, bueno, mira, van de tindre 8 o 10, llavors un altre amic va veure això, doncs, ai, mira, jo en tinc 4 a casa, si vols també te les donaré, tal. I, bueno, i llavors ja es va anar estenent molt la cosa, no? Ja et dic que al voltant dels anys 50 o així, doncs, era una cosa que era molt més fàcil que ara. Ara tothom que té una cosa antiga pensa que, amb tot el respecte, que pensa que val molt i que, oi, és que això és molt antic, això segur que me'n donaran no sé què, i potser no és veritat, però bueno. Llavors hi havia més facilitat que ara, no? Ara és pràcticament impossible de començar amb una col·lecció d'aquestes, a no sigui de comprar. Bueno, el meu pare va tindre la sort d'anar-ho adquirint de mica en mica, I després ja ha vingut l'època de, no sé, més endavant, internet i demés, que hi ha contactes a nivell internacional, doncs ja va ser una cosa molt diferent. Però vaja, va començar de mica en mica, com moltes coses.
De 8 a 10 peces s'acaba amb 500.
Amb 500, bàsicament, sí.
Moltes, eh?
En quant temps, però, estem parlant?
Doncs pues d'uns 60 anys, o 60 anys, quasi bé. 65 anys.
I hi ha una qüestió que és, estem parlant d'armes, normalment es munten exposicions de quadres, d'escultures, si m'apuren, d'instal·lacions, però clar, les armes tenen un component a dia d'avui legal. Com es fa això? No hi ha cap problema? Ja són armes que no funcionen ni funcionaran?
Mira, en principi les armes estan, jo diria que dividides entre anteriors a 1890, més o menys, anteriors a 1890 i posteriors. Les posteriors són ja les que es poden fer servir actualment amb cartutx de foc central, que són, bueno, les que fa servir l'exèrcit, per dir-ho així, la policia i demés. I les altres són les que són molt diferents del sistema, que van amb davant càrrega, la majoria, doncs que, o amb pólvora negra, que això doncs ja no, a ningú se li acudirà ni de fer-la servir, perquè és perillós fer funcionar una peça d'aquestes antiga, no? Llavors, nosaltres els que tenim són pràcticament fins a 1865-70 és el nostre límit. O sigui que llavors, inclús a partir d'un cert, o sigui, fins a 1890, inclús la Guàrdia Civil doncs ja té un tractament molt diferent, i a partir de 1890 volen peça per peça guiades i tal, que hi ha una quantitat de per usuari que ja és una altra història, no? Ara, les armes de col·leccionista, doncs, es diuen llibre de col·leccionista, un llibre que es fa un inventari de totes les peces i tot bé, doncs, bueno, no hi ha límit, ni... Ara, això sí, que siguin peces, doncs, amb certa antiguitat, oi? Mm.
I tenen la Guàrdia Civil registra totes aquestes peces?
Sí, clar. Tenen molt ben controlat, amb uns... En fi, amb unes mesures de seguretat que s'han de tindre, perquè, clar, no podem permetre que hi hagi un lloc on hi hagi una sèrie d'armes a l'abast de molta gent i que, en fi, doncs, sigui inclús compromès el que les puguin robar o alguna cosa, no?
Mm-hmm. O sigui que fins al juny no es podrà veure encara aquest...
Muntar una cosa d'aquestes requereix el seu temps, perquè... a pesar de que les coses van funcionant, doncs moltes vegades depèn de tercers, i aquests tercers moltes vegades doncs dependen d'uns altres, i això és molt difícil de concretar una data concreta, no?
Però això ja fa temps que va.
Sí, fa temps que va, però s'ha anat avançant i s'ha anat fent i s'ha anat mirant tots els papers que s'han de tindre.
Mm-hmm. Que no deuen ser pocs, tenen en compte...
És una miqueta sí. el marc legal del que parlàvem, no? De que, sí. Clar, hem de tindre aquesta base primordial, primera, no? Llavors, no és obrir una col·lecció, no sé, doncs, de rellotges d'època o de figures de pessebre, no? Per dir alguna cosa. Pues, això és una miqueta més complexa.
Si hagués de destacar alguna peça, senyor Vergés, quina seria?
Mira, hi ha dos o tres coses que són importants, jo diria, més que res històriques, no? No que siguin d'or ni siguin... mira, una d'elles és un espasí que conservem, que havia sigut del mariscal Suchet. Suchet va ser un dels sitiadors de Tarragona el 1811, no? Llavors, bueno, doncs per casualitat també ens va arribar aquesta peça a la nostra col·lecció. Havia sigut de Suchet. Doncs, bueno, és una de les peces que històricament pues, té la seva importància. En acabat hi ha un altre espasí que havia sigut del general Prim. Està marcada i tal, vol dir que...
I aquesta peça no ens l'hem demanat des de Reus? Alguna institució?
Encara no ho saben.
De moment
s'ha publicat amb alguns llibres, com a peça històrica, i ningú ens ha dit res més. Mm. Bueno, ens han tirat la canya, però no l'hem escoltat. I una altra peça que també és important, jo crec que és important, també és del General Prim, de l'època del General Prim, va ser que sembla ser que la mort de Prim va ser 1870, bueno, sortint de les Corts, i el van assaltar diverses persones, no? Unes anaven armats amb uns revòlvers de sistema de la Fouché, bueno, per disparar i tal, i llavors hi havia un personatge que era el que manava el grup aquell, i va disparar amb un trabuc. Bueno, va morir arrel de la congrena que li va provocar els impactes del trabuc. No els nou trets que va tindre de revolver, sinó que aquests, bueno, al final hagués sigut, possiblement s'hagués pogut salvar, però el congrenar-se li la metralla del trabuc va ser el que va produir la mort. A la col·lecció tenim una peça que havia sigut del duc de Montpensier, que és un sistema molt, molt diferent, molt modern i tal, i molt modern en època parlem dels anys 60-70, no? 1860-70. I la tenim. I llavors considerem que pot ser l'única peça que podria una persona fiar-se de disparar un tret ja fiable i tal, no? I, bueno, i tenim una que ens ha arribat a través d'un col·leccionista, d'un antiquari de Madrid.
Mm. Bueno, estarem a l'espera de quan s'obrim.
Al marge d'això, per exemple, quan parlem de pistoles, és a dir, no és solament són pistoles per disparar, sinó qui les disparava. És a dir, hi havia pistola per dones, hi havia pistoles per gent molt important, i després hi ha una peça que és bastant interessant, que és una peça per un gai. Llavors vol dir que en aquella època també hi havia gais. Bueno, és una peça curiosa.
Ara m'espera...
Perdó, per a tots, quina diferència hi ha? Una peça...
Perquè està posada en flors i fulles d'arbre, és una decoració que ja no és masculina.
Déu-n'hi-do.
Sí. També, bueno. també hi ha una petita vitrina on tenim diverses peces que són pistoles de col·leccionista, de ciclista, sí. Bueno, en fi, era per espantar els animals que ara els gossos ja estan acostumats a tot, no? Però doncs, a finals del 19, doncs, sí, anaven seguint amb un pobre ciclista tres o quatre gossos, i al final hi havia algú, doncs, que podia disparar i espantar-los, no? Sí, més bon,
suposo que no era una pistola, era algo més petit, no? Algo per espantar.
Sí, són un calibre molt petitet.
Uh-huh. Però a pesar de tot això, hi ha molta tecnologia, i no ho sembla, perquè hi ha, per exemple, una arma que és d'aire comprimit, de quins anys és?
1790.
Uh-huh. És una peça bastant, bastant especial, moltes de Ripoll, que són les més boniques, que llavors després de Ripoll el fabricant d'aquella època es va traslladar a un altre país.
Sí, hi va haver un fabricant molt important de Ripoll que, arreu de la Guerra de Successió, doncs, es va haver d'emigrar, es va exiliar a Bèlgica. Uh-huh. i a Bèlgica va continuar fabricant armes, vull dir que sí, el Henry Benet, aquí Enric Benet, canvia el nom.
Una mica de canvi. Nosaltres el que hem de fer ara és uns consells publicitaris i entrem a la recta final d'aquesta Hora del Vermut.
La Fira del Vi de Falset, els dies 5 i 6 de maig, és una mostra on podràs tastar els vins de la DOQ Priorat. La denominació d'origen qualificada Priorat et convida a visitar i gaudir de la Fira del Vi de Falset i tastar els seus vins. La Garnatxa és una varietat de cep negre que dona un raïm de taula i vinífer. Els seus gotims són compactes i el gra és ovalat, dolç i de color morat. La nit de les Garnatxes de Capçanes és tota una festa al celler on podràs gaudir de les quatre garnatxes de quatre terrenys diferents. El divendres 4 de maig, a partir de les 11 de la nit, arriba la sisena edició de la nit de les Garnatxes, Una festa per tastar les garnatxes del celler, a més d'exposicions de pintura i altres sorpreses per compartir la nit. Si vols assistir-hi, pots fer les reserves a través del telèfon 977 17 83 19 o comprar les teves entrades a la botiga del celler. El divendres 4 de maig, a partir de les 11 de la nit, t'esperem a la 6a edició de la Nit de les Garnatxes de Capçanes. Al carrer Miquel Barceló 11 i 25 hi trobaràs dos establiments especialitzats en la venda de vins i olis de la comarca del Priorat, Aguiló Vinateria i Vins i Olis del Priorat. Hi trobaràs el vi que busques tant de la DO Montsant com de la DOQ Priorat i a preus de celler. A més, tenim productes artesanals gastronòmics de qualitat de la nostra comarca. Aguiló Vinateria i Vins i Olis del Priorat, dos establiments amb una única finalitat. El 5 i 6 de maig, Fira del Vi de Falset. Els cellers de la DO Montsant t'hi esperen per presentar-te els seus vins. Apropa-t'hi, descobreix-los i gaudeix de la Fira del Vi. 100 anys fent vi són...
Marta Rodríguez Peribanya, pinta amb vi.
Molta història, molt de futur encara.
Àlex Font, fotògraf.
100 anys de vi són una gran oportunitat per explicar el que fem aquí a la nostra terra.
Rina Milán, experta en xarxes socials.
Mínim imprescindible perquè un vi sigui bo.
Ferran Centelles, sommelier del Bulli.
Molts.
100 anys són molts i volem compartir aquest segle de vida amb tots vosaltres. Per la Fira del Vi us esperem al celler de Falset Marçà, amb les noves anyades del Castell de Falset, l'Esparver, l'Ètim Blanc i Rosat i la novetat d'aquest any, el Gelat Ètim. A més, lectures de novel·la negra, visites teatralitzades, botes centenàries i una mostra de vins d'anyades velles. Tu perdràs? 100 anys només es celebren una vegada. Visita'ns, tasta'ns i celebra-ho amb nosaltres.
Continuem amb l'hora del vermut. Com us deia, entrem en els darrers minuts d'aquest hora del vermut, la darrera d'aquest mes d'abril. Hem estat parlant de aquesta trobada de corals que se celebrarà el proper 6 de maig a Porrera i també d'aquesta exposició de diferents armes que es preveu que de cara al mes de juny s'obri, s'inauguri de manera permanent a la Torre de Fontaubella. Ara m'agradaria abrir una mica més el focus, sense deixar el tema cultural, però parlant ja una mica doncs, com veuen l'àmbit cultural a la nostra comarca. Veiem que es fan coses, que se'n faran en un futur, però estem a l'alçada d'altres comarques, per exemple?
Home, jo crec que, a veure, jo que fa 40 anys o 40 anys i pico que estic pel Priorat, jo crec que ha variat molt. Jo crec que abans estava la cosa molt més quieta i sigui potser per tot el moviment del vi i per tot això, jo crec que ara ja actualment hi ha bastantes coses, hi ha molt poc poble o poblet que no tingui, a part de les festes majors, que no tingui la seva cosa o per ensenyar o que faci tot arreu. Tothom té la seva, com una mica la seva diada de coses especials. Jo crec que ha millorat força. No ho sé.
Jo m'he trobat amb una sorpresa perquè per aquí hi ha molt col·leccionista. Mm-hmm. És a dir, pot ser que sigui una petita col·lecció del que sigui. Pot ser de mistos, pot ser de sobres de sucre, però hi ha gent que té aquest esperit de replegar. L'únic, per exemple, que no tenen contactes molts uns amb els altres. Mm-hmm. I això és una pena perquè si es podia fer alguna cosa, inclús per benefici de tots, és a dir, per canviar gènere, per conèixer-te, per fer reunions, per fer dinars com es fan llocs quan estan més organitzats. Conec, per exemple, un centre de col·leccionista de Reus, conec un altre centre col·leccionista de Mora. És a dir, inclús intento fer alguna cosa amb un altre, sempre que hi ha gent, per exemple, que aporti alguna cosa, no? Perquè hi ha gent, per exemple, que si, per la feina no pot fer res, però continua fent col·leccionisme. Però hi ha uns altres, per exemple, que tenen, que bueno, estan casats, tenen la seva família i es deuen a la seva família i millor, per exemple, no poden anar. Però continuen sent col·leccionistes. El que passa és que no hi ha res, per exemple, que pugui abarcar tot això, que ells puguin anar a un centre, a un lloc, per no sé, per assabentar-se de lo que fan, o el que es pot fer, fer per exemple exposicions, fer, bueno, hi ha moltes possibilitats. I a més és un lloc que hi ha molta cosa, diríem, d'agricultura, diríem aturada, instruments que moltes vegades aquestes coses es tindrien que reunir. Per exemple, a reunir, perquè he trobat molta gent que ha agafat les de la seva família i les ha guardades. Però hi ha un moment que allò, amb el temps, allò va perdent valor. Valor per ser, no? Té un valor, diríem, doncs no sé, de cultural, però no s'aprofita. I això, per exemple, des del meu punt de vista, es tindria que aprofitar. Perquè moltes vegades, quan mor un col·leccionista, què es fa de la seva col·lecció? Però moltes vegades doncs, es desfà. I això és una llàstima, perquè... És a dir, es podria continuar tenint un lloc, per exemple, on es podria, diríem, mantindre el nom d'aquella persona com un col·leccionista més.
Mm-hmm. En resta, Joan Carles, com ho veus? Pots comparar amb altres comarques el que veus aquí al Priorat?
Bueno, la cultura avui està molt desvalorada, perquè és així en general. Jo també estic d'acord amb el que ha dit la Rosa abans, que s'ha anat pujant i se van fent coses, però hem de tenir en compte que aquesta valoració de la cultura encara no estem a un nivell, ni aquí al Priorat ni a nivell de Catalunya, en molts aspectes, com en d'altres països europeus. Ens fa falta conscienciar-nos de que la cultura ha de ser un factor molt important a la vida de les persones, ens ha de condicionar, diguéssim, quasi m'atreviria a dir una filosofia de vida més que d'altres, en fi, filosofies que estan imperants avui dia, que sembla que el tindre pues, les coses materials pues, omplin més, i no és veritat, perquè no és així. Assistir a concerts, en exposicions, documentals de coses, això enriqueix a la persona i això ens fa molta falta. S'ha pujat, sí, però ens fa falta un canvi de mentalitat encara, més, diguéssim, anar a tindre més clar què és el que és allò que volem culturalment. S'ha pujat perquè doncs, bueno, està de moda, o ha estat de moda durant aquests anys, o a més fa aquest acte cultural, per una mica per esnovisme, un sector també, no? Molt important, que això doncs, jo tinc, en fi, venen a veure en un concert i, bueno, què has entès? I te dones compte que l'està parlant i no entès res. Aleshores, hem de treure una miqueta doncs, a l'interès pels actes culturals, però amb un coneixement de causa. No anar perquè hi va este i així vesteix més, o hi ha anat aquí. I després, sí, em veuen i després puc explicar que hi ha estat al teatre mirant una obra o un concert o tal. Sinó anar perquè dir realment a mi allò m'ompli. I perquè això es doni, hem de despertar aquesta sensibilitat que em penso que tenim tots, i això es fa doncs, a base d'una educació per primer i després a base de tu tindre la voluntat de despertar aquesta sensibilitat.
Però en una societat en sí. Què directament posa per davant l'entreteniment a qualsevol altre valor, no és lluitar contracorrent?
Una miqueta, potser.
Bueno, és que avui ho tenim tot tan fàcil, perquè avui dia és passar-nos-ho bé i disfrutar, és a dir, quasi tornem una altra vegada al carpe diem, no? Viure el dia, passar-nos-ho molt bé, però és que després te trobes, allò que he dit abans, te trobes buit. Això una persona m'ho va dir, té un restaurant de luxe fora de Catalunya, i em diu, aquí viene mucha gente, diu, de mucha pasta, m'ho va dir així, i m'agafa pel braç així, i em diu, sabes, diu que hay mucha gente vacía. Això mos ha de fer recapacitar moltes coses.
El Guardiola s'ha buidat ara i diu que s'ha d'anar a omplir.
Sí.
No?
Bueno, el Guardiola, millor que no hi entrem perquè és un cas, és un cas complex de veritat.
No, jo crec que també tenim un element que ens ha fet molt de mal, que són els cotxes. La gent marxa. Vull dir, fas qualsevol activitat i el jovent marxa. I potser l'endemà et diu, oh, és que vaig estar aquí i vaig anar a veure una exposició i potser resulta que al poble hi ha una exposició tan o millor que aquella sí. I no l'ha vingut a veure.
Bueno, però això passa, jo crec que ha passat sempre que no hem sabut valorar allò que tenim a l'entorn més immediat.
No es valora el que tenim, no? O he anat a un altre lloc a veure teatre i no sé quantos. Sí.
Ara crec que en tenim una bona ocasió per el dia 5 i 6 doncs per anar a veure una bona actuació del coral, del cant coral. Vull dir que això és una cosa que fins d'aquí un any no crec que es torni a repetir, vol dir que també valdria la pena, no?
Sí.
Però costa valorar-lo de casa.
Sí, jo voldria dir dues coses. Una és que sí, doncs és una invitació, una crida que mos vinguin a sentir.
Que després de donar el tomet a la Fira del Vi,
exacte,
que agafin el cotxe.
Primer que vinguin aquí a la Fira del Vi, que
s'ho passa, el cotxe.
Sí, s'ho passarà molt bé, això, el cotxe.
No cal que se'l veguin.
Aquí serà útil, el cotxe. Aquí serà útil. I després que vinguin a veure-mos. I una altra cosa, dins del que és el Montcoral, les quals que hi ha aquí al Priorat, que la gent s'apunti a cantar. Sí. Que vagi a veure què passa. Com, almenys que ho vagi a provar. No tothom serveix per cantar, diguem-ho així, però la majoria de gent tenim qualitats musicals. Aquest mínim de qualitats musicals el tenim. L'oïda es pot educar. És molt difícil a vegades trobar gent que diguis, mira, escolta, és que no pots. I és. Perquè t'has trobat en casos que esteu que dir una persona, escolta, mira, saps què? Pues millor que ho deixem estar. Però això no vol dir que aquesta persona, com a ser humà, o la seva capacitat cognitiva sigui inferior a les altres. I m'he trobat amb gent que té estudis, però de llarg. I al moment de cantar no hem pogut disparar cap nota. I això no hi té res a veure una cosa o una altra. I aquí està el gran poder d'atracció que té la música, perquè hi ha gent, pues, que, com aquí que diu abans, hi havia gent que no sabia ni llegir ni escriure, i tocava un instrument que et digues, bueno, això ho he sentit dir, ja no ho he vist, no? Però i és, bueno, és que hi havia orquestres que tocaven de fàbula i la majoria no sabien llegir.
Sobretot l'acordeon, hi havia gent que toca l'acordeon i no saben res.
Per exemple,
no saben ni una nota.
Sí.
I el piano,
Sí. Bueno, pues això no vol dir res. Hi ha gent que per aquest factor té aquesta por perquè vulgui fer el ridícul. No. Aviam, hem de ser suficientment madurs i crec que la societat ja està madurant, i si no està madurant hem de fer que maduri per dir, mira, pues jo per cantar no és el meu i a mi m'agrada escoltar com canteu. I per això ningú ha de dir tu ets inferior, en fi, no s'ha de sentir desplaçat aquesta persona, no? I tenim encara aquest complexe, potser perquè la mateixa societat ens ha portat allò que passava abans, quan un crio pues, entrava al cor de l'església o que sigui el que portava el cor, tu fora, que tu no en saps. I això era una actitud despreciativa, i llavors aquest nen se sentia pues, desplaçat, i clar, això li durava tota la vida. Perquè he conegut casos així, no? Clar, no s'ha de fer així, sinó que s'ha de fer d'una altra manera.
Doncs bé, hem arribat al final d'aquesta hora del Bremont d'avui. Agrair, com sempre, la Rosa Gairal per acompanyar-nos, al Joan Carles Blanc, al senyor Josep de Montagut i al Martí Vergés, que ens hagin vingut aquí i ha explicat aquestes diferents activitats. Ho dius tu, guió. Dia 6
a les 7 de la tarda
a l'església de Porrera,
a l'església de Sant Joan Evangelista.
Us esperem a tothom.
I per l'altra banda, agafa el compromís del senyor de Montagut i el senyor Vergés, que quan s'obri oficialment ens ho facin saber.
I es farà saber, i també tindrem un dia de portes obertes perquè la gent de la zona pugui veure.
Així ho esperem. També agraïm al Gaspar, que ens ha trucat, a l'Anton Vidal, que ens ha fet de tècnic la primera, els primers 45 minuts, i la darrera part al Jordi Borja, que està sentat preparat pels senyors de vi. La setmana que ve tornarem en directe, confiem, des del carrer Miquel Barceló. Motiu, la Fira del Vi. Adeu.
Adeu.
Adeu. Thank you.